Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Això és Herrera, ara des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida començarem parlant d'aquest estudi de l'Hospital Germans Trias que relaciona l'escalfament global amb un empitjorament de la funció renal de pacients amb insuficiència cardíaca. És una qüestió que ja sabeu que l'escalfament global afecta a tot. Bàsicament, a tot el que ho coneixem, qüestió lògica, en aquest cas, no estàvem acostumats a aquestes relacions directes, però aquest estudi ho demostra. No és un estudi que han fet en un any o en dos anys. Estem parlant de dades de 2.000 pacients durant els darrers 20 anys. És a dir, que hi ha una base clara a l'hora d'arribar a aquestes conclusions. En parlarem amb el cap de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Servei de Cardiologia de l'Hospital Germans Trias, el doctor Josep Lupon, aquí a Herrera. Però abans de tot això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, després de tota la que va caure ahir a tot Catalunya. Portem un parell de dies interessants. Mar Puerto, bon dia, benvinguda.
Bon dia, José Miguel. Doncs avui sembla que fa més fresca que no pas aquests dies. Cert és que ja estàvem també una mica farts de la calor infernal i els xàfecs i ruixats d'ahir. Doncs van ajudar, i ens van ajudar també a començar a alegrar-nos una mica el que queda de setmana. Avui dijous, com hem dit, les temperatures han anat lleugerament a la baixa a gran part del territori. El litoral han estat entre uns 20 i uns 22 graus durant tot el matí. A l'interior s'han vorejat temperatures també d'entre 14 i 18 graus. I al Pirineu han estat encara una mica més de fred, entre els 5 i els 10 graus. Però això res en comparació als 4 graus que han tingut a Das, a la Cerdanya. Aquí a Barcelona, els que hem hagut de sortir també aviat de casa, ho hem pogut notar una mica, encara que en aquests moments s'ha estabilitzat força. Ara mateix tenim 22 graus a Girona, 25, 29 a Tarragona, 23 a Lleida i 19 graus a Andorra la Vella.
Comentaves 4 graus a Das?
4 graus a Das a la Cerdanya.
Estem parlant de...
Hi ha un hivern...
En 17-18 d'agost, sí, sí. 4 graus de mínima... De mínima, suposo, clar, no de màxima. Sí, sí. És fresqueta,
ho hauran agraït bastant. Aquesta nit s'haurà pogut tapar bé i no han tingut tanta calor.
Ja sabeu, les temperatures tornen a remuntar d'aquí al cap de setmana, encara que no serà la calorada que hem estat patint a Catalunya durant aquests dies. Ara hi ha una baixa, estarem per sota del que és habitual a l'època de l'any, de la mitjana. El que parla, estem una mica per sota de la mitjana. Bé, com circula per la xarxa viària? Què tal tenim el transport públic?
Doncs ara mateix les carreteres fluïdes s'han generalitzat durant tot el matí a la xarxa viària catalana, però ara destaquem alguns incidents. Aquesta hora es manté la calçada tallada en dos sentits a la comarcal 244, a la Pobla de Claramunt, per l'avaria d'un camió. Circulació intensa també per un accident que hi ha hagut a la C31 a Mont-ras, direcció per la Frugell, i congestió a vies de la costa a la GI614 de Cadaqués, direcció al nucli urbà. El transport públic, per la seva banda, no ha hagut de destacar encara cap alteració significativa.
Molt bé. I què en destacarem de l'actualitat, Mar?
Doncs a l'actualitat, pel que fa ara a l'actualitat, fent referència al temps que deia, hem d'explicar que les embarcacions del Port de Roses van patir durant el dia d'ahir cops i volcaments, i també molts arbres del passeig van quedar a terra i comerços dels principals carrers van quedar inundats pels ruixats. I destacar també que els serveis d'emergència que van haver de socórrer ahir una noia que estava amb la moto d'aigua, la qual va volcar degut a les precipitacions i el vent que va bufar a més de 90 km/h. D'altra banda, avui també es preveu pluja a tota la tarda, que es desplaçarà cap al nord de Catalunya, a la zona del Pirineu, Prepirineu i al nord-est.
Home, sí, amb aquestes condicions meteorològiques, sobretot les d'ahir, doncs s'ha de tenir dos dits de cap, ser prudents al mar. Al mar s'ha de ser sempre prudent, sempre, sempre. Què més destaquem de l'actualitat?
Doncs mira, de moment t'explico també que l'Ajuntament de Barcelona oferirà ajuts per millorar l'aïllament dels blocs d'habitatges afectats pel soroll nocturn o del trànsit. El consistori invertirà 1 milió d'euros en subvencions d'entre 30.000 i 50.000 euros per edifici i amb un màxim de 3.000 euros per habitatge. Amb aquestes xifres, per tant, es donarà cobertura a uns 300 habitatges. Les subvencions es podran demanar a partir de setembre i fins a finals d'any tindran temps i s'atorgaran, però per ordre d'arribada. Eloi Badia ho explicava així.
Tenim. Ara podem sentir Eloi Badia. Endavant.
Calculem que en funció del número d'habitatges estem parlant d'ajuts entre 30.000 i 50.000 euros perquè es puguin fer doncs, aquests aïllaments acústics, principalment adequar les finestres de les façanes principals.
Les actuacions per millorar l'aïllament sonor dels edificis consistiran a substituir o adequar les finestres de les façanes principals als edificis i la uniformitat de tota la comunitat de veïns de l'edifici per fer-ne l'aïllament serà un requisit necessari per beneficiar-se de la subvenció. A més, Badia ha destacat que els ajuts s'han de demanar en conjunt i els projectes que es presentin hauran de ser de les comunitats de veïns.
Mal, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. Un record també per Cambrils. Avui hi havia un acte d'homenatge aquest matí a 3:15. Recorda les víctimes de tal dia com avui a Cambrils, les víctimes del terrorisme. I va ser un acte principal a les Rambles de Barcelona. Avui ha estat a Cambrils. Suposo que en aquest cas sí que han respectat el minut de silenci. Anem a repassar com tenim l'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Molt bon dia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
I com ho tenim?
Doncs miri, ho tenim per... Va, començarem pel pati blaugrana, perquè...
Memphis va gratis, se'n va gratis, no se'n va... No m'avanço, ja, vale, vale,
no m'avanço. Ha començat vostè per Memphis, comencem per Memphis. El Barça voldria traspàs i ingressar diners per Memphis Depay. Memphis està obert a sortir del Barça, però amb la carta de llibertat. És a dir, sense que el Barça ingressi diners per traspàs i la prima de fitxatge a la butxaca de Memphis, que aniria a la Juventus, una Juventus que està apretant perquè Memphis es posicioni d'una vegada... Escolta, què vols fer? Marxes? Quedes? Què fem? Perquè els dies van corrent i el rellotge comença a tirar-se una mica a sobre. Té molta feina als despatxos al Barça. Tema Koundé, encara no inscrit. Exactament igual que ahir. Tot això informa Víctor Navarro. Si surt Memphis, amb traspàs, evidentment, doncs entre avui i demà es podria formalitzar la inscripció de Koundé. Tema Bernardo Silva. El Manchester City l'ha declarat intransferible. Això al Barça no li preocupa, perquè entenen que és un pas més en la partida de pòquer, per dir-ho així. Aquest posicionament del City ara declarant intransferible a Bernardo Silva. El que no canvia és lo de Frenkie de Jong i lo de Serginho Dest, que continuen sense voler sortir. I, afegeix Víctor Navarro, per tancar, hi ha cas Aubameyang. El Barça vol una venda per fer caixa, Xavi vol que es quedi. El jugador té dubtes. Això al pati blaugrana, eh? Mm-hmm. Què es pensa vostè, que al pati blaugrana... No, en todos sitios cuecen habas.
Oh, sempre.
Els companys del compte de Twitter Relevo estan ara mateix informant d'una cimera a Madrid, Florentino Pérez, Carlos Enrique Casimiro. Ja sap vostè que ha arribat al Manchester United amb una oferta que, escolti, per Casimiro, futbolista de 30 anys, és un pla de jubilació
magnífic.
Magnífic. 5 temporades, 18 milions nets... Escolti...
D'on hi ha que firmar?
D'aquells autobusos que saps que només passaran una vegada per davant teu. Normal que el futbolista tingui dubtes. La cosa està molt clara. Si vols títols, palmarès, prestigi, jugar a la Champions, ja saps el que has de fer. Si vols pensar en el futur a mitjà a llarg termini, ja saps el que has de fer. Informen els companys de Relevo. Cimera, Florentino Pérez, Casimiro. Passarem per Madrid. Ha parlat Diego Martínez a la prèvia de l'Espanyol Rayo. Demà hi ha Lliga a Cornellà, Espanyol Rayo, si torna Ramírez, demà hi ha Lliga a Cornellà. Ja ha parlat Diego Martínez. Només li diré una cosa. 8 minuts de la roda de premsa de Diego Martínez han estat un curiós intercanvi d'opinions Diego Martínez-Javier de Haro.
Home, el nostre company Javier de Haro, el director de Tiempo de Español...
Ha aterrat a la sala de premsa de Cornellà Prat...
Incisiu.
Más detalles en minuto Gil. També l'última hora del Girona, on els noms del dia en clau de mercato són els de Javi Hernández i de Ranier, ja amistós del Barça femení, i en plana poliesportiva moltes cosetes que li explicaré després. Faig spoiler de les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau Barça. Qui ha de jugar de mig centre contra la Real Sociedad? Recordem, Busquets sancionat. Qui ha de ser el mig centre? Frenkie de Jong o Miralem Pjanic? Aquest futbolista que semblava que no comptava, però que s'ha fet amb l'estima de Xavi. En clau espanyolista, repetiríeu l'11 de Vigo contra el Rayo Vallecano, sí o no? I en clau Girona, preguntem avui qui creieu que serà el jugador que marcarà més diferències a la temporada. Donem 4 opcions: Borja García, Riquelme, Estuani o Tati Castellanos.
Molt bé, Gil, a la una més, gràcies.
No ho he fet tan bé com la Mar, però tornaré a la una.
T'ha salvat, en aquest cas.
El que no cal que tornis al Losada.
Arribem a dos quarts. Una salutació per al nostre company, el cap d'informatius de COPE Catalunya, Carles Osada, que encara està gaudint de les seves merescudes vacances. Bé, arribant a tocar dos quarts d'una, de seguida parlarem d'aquest estudi que relaciona l'escalfament global amb un empitjorament de la funció renal en pacients amb insuficiència cardíaca. I en parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural, tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora en Lliçà de Vall. Avinguda Puigcerdà 14. En Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
A Mobles La Fàbrica no deixarem ni un coixí. Per reformes liquidem tot el nostre mobiliari d'exposició amb descomptes de fins a un 60%. Amb el transport i muntatge gratuïts. Visita Mobles La Fàbrica i no deixis passar aquesta ocasió única. Per reformes, descomptes de fins a un 60%. A Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia. Pàrquing gratis.
La millor botiga de mobles i decoració.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Berisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinasas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25 o 30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25 o 30 años sería ideal poder empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91-446-0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91-446-0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
S'acaba de publicar un estudi de l'Hospital Germans Trias, Can Ruti, que relaciona directament l'escalfament global amb un empitjorament de la funció renal de pacients amb insuficiència cardíaca. És una qüestió que va més enllà de el primer pensament. Dius, carai, ronyons, què passa a l'estiu quan ens diuen s'ha de beure molta aigua? Primer parla de deshidratació, sobretot en joves i gent gran, i després parla de la funció de ronyons. La ingesta d'aigua, doncs, és molt beneficiosa. Aquesta serà la solució? Doncs va molt més enllà de tot això. Aclarim el tema i parlem de l'estudi amb el cap de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Servei de Cardiologia de l'Hospital Germans Trias, el doctor Josep Lupón. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Bé, com hem acabat arribant a aquesta conclusió en aquest estudi? Com s'ha fet aquest estudi?
Sí, aquest estudi l'hem fet amb més de 2.000 pacients controlats des de l'any 2002 a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca. Per tant, tenim 20 anys d'estudi. Són més de 2.000 pacients, més de 25.000 visites, per tant, més de 25.000 determinacions analítiques. I el que hem pogut veure és que quan comparem la funció renal d'aquests pacients amb dos indicadors que es determinen a les analítiques, doncs quan comparem els 4 mesos que hem considerat d'estiu, que hem fet des de juny fins a finals de setembre, amb la resta dels mesos de l'any, hem vist que hi ha un cert empitjorament dels indicadors de la funció renal. Això ve a ser, doncs, que les altes temperatures de l'estiu doncs estressen més els ronyons, i aquests són pacients molt vulnerables, els malalts amb insuficiència cardíaca, i ara per si els seus ronyons doncs han de treballar més, perquè ens entenguem, de lo habitual, degut a la medicació que prenen i la malaltia que tenen, i doncs són més sensibles a possibles variacions. Llavors, el que hem vist nosaltres...
D'acord, és que estava intentant, ara associava, dic, carai, i la relació amb la insuficiència cardíaca i els ronyons, ara ho has explicat bé, que és el tema de la medicació que es pren, no?
És el tema de la medicació i la pròpia malaltia.
D'acord.
La pròpia malaltia de la insuficiència cardíaca comporta moltes vegades una certa disfunció de la funció renal.
Ahà.
I llavors, el que volia dir és que això és la primera idea de l'estudi, comparar els 4 mesos d'estiu amb la resta, i després, com tenim un nombre tan alt d'analítiques, doncs és fer-ho per anys, per veure si hi ha diferències per anys amb aquest empitjorament de la funció renal que hem vist que passa als estius. I ara podem dir que sí, que ho hem observat i que això segurament guarda relació amb el canvi climàtic, perquè quan més alta és la temperatura a l'estiu i més alta és la diferència entre estiu i no estiu, més important és el deteriorament de la funció renal.
D'acord.
Amb nombres, amb xifres concretes, aquest deteriorament no és molt important. Però l'important de l'estudi és el concepte.
És que afecta, el concepte és que afecta directament, que hi ha una relació.
El concepte és que afecta directament i que guarda relació amb la severitat de la temperatura, amb l'increment de les temperatures. I com això aparentment sembla que va a més, doncs pensem que aquestes xifres, que ara poder no són tan importants i que simplement ens mostren una tendència, amb el temps... doncs pugui ser més important. De fet, més enllà de l'estudi de la funció renal, el que hem pogut veure amb el canvi climàtic, i això sí que des del punt de vista clínic és molt important, és que, per exemple, fa 15 anys, els pacients amb insuficiència cardíaca podien rebre les mateixes dosis de medicació durant tot l'any.
Sí.
I, en canvi, ara cada vegada ens trobem que més i més pacients necessiten que els baixem la dosi d'alguns medicaments, que són medicaments que necessiten durant l'estiu.
Ja.
Perquè no toleren les dosis, perquè amb tanta calor, doncs els baixa la pressió.
Que, aquestes onades de calor és difícil en aquest cas. Clar, moltes persones poden pensar, no riguis la meva pregunta ara, Diu, això no es podria arreglar bé més aigua? Diuen, l'aigua és més sana per funcionament de la funció renal. En aquest cas, no seria una de les possibles solucions?
No, això és una bona resposta. De fet, la resposta és sí, però amb consideracions. És a dir, amb les persones normals, evidentment, la resposta és s'ha de beure més aigua. El problema és que els pacients amb insuficiència cardíaca, doncs molts d'ells retenen aigua. I per això estan prenent diurètics.
D'acord.
I llavors s'ha de guardar un equilibri entre el que es veu i el que es perd. Llavors, el problema és que aquest equilibri és més difícil, a vegades, de mantenir quan les temperatures són molt altes que quan ho són menys. És a dir, sí que hem de beure més aigua, però... Sí. S'ha de vigilar perquè a vegades si es passen bevent aigua, llavors retenen el líquid, llavors és com un cercle viciós, s'ha de pujar el diurètic. I el que ens trobem ara és que moltes vegades a l'estiu s'ha de baixar algunes medicacions perquè baixen molt la pressió. Si als malalts se'ls baixa la pressió, els ronyons també funcionen més malament. I llavors és una mica complex, però és una situació que el que ens obliga és a monitoritzar més els malalts. És a dir, a mesura que veiem que les temperatures a l'estiu van pujant, doncs creiem que els pacients s'han de controlar més sovint i s'han de fer analítiques de la funció renal més sovint, tot i que nosaltres a la unitat d'insuficiència cardíaca ho fem des de sempre, però clar, és una unitat molt especialitzada i no tot arreu es miren tan sovint les funcions renals. Pensa que, com he dit abans, estem parlant de 25.000 determinacions de la funció renal. Clar. O sigui que són nombres molt importants.
I en aquest cas, Enric, i pràcticament amb això m'acabaré, com aplicarem de forma pràctica l'estudi? Un cop ja tenim aquesta relació, hi ha algun medicament, a part de l'observació d'estar més pendents i conèixer l'origen d'un possible empitjorament de la funció renal, hi ha algun medicament, alguna qüestió que s'ha de fer preventiva davant de tot això, un cop coneixem aquesta relació?
No, un medicament de forma preventiva no. El fet és que el fet de conèixer que això passa ens fa estar més atents, més alertes, i el que sí que fem nosaltres, per exemple, de forma preventiva, ja amb molts pacients, és disminuir les dosis d'alguns medicaments. Dic disminuir, no retirar, perquè aquests medicaments són medicaments que milloren el pronòstic dels pacients i, per tant, sempre que es pugui s'han de mantenir, però sí que a vegades ens veiem obligats a disminuir les dosis. I llavors, com ja ens hem donat compte que abans no passava, i quan dic abans vull dir fa 15 anys o 20 anys, però ara sí que passa, que molt sovint els hem de baixar, doncs ja la forma preventiva, abans que empitjori la funció renal i que empitjori l'atenció dels pacients, doncs nosaltres ja els hi baixem les dosis de forma preventiva. La prevenció en fer el que podríem dir col·localment cuinetes en la medicació, perquè aquests sí. són pacients que necessiten 4 o 5 fàrmacs com a mínim per tractar la seva malaltia. Llavors, doncs s'ha d'anar jugant amb les dosis dels diferents fàrmacs per adequar-ho personalment a cada pacient i s'ha d'estar atent amb això. És a dir, un ho ha de conèixer i si pots al maig ja començar a prevenir
les onades de calor, millor.
Sí, sí, perquè ara...
Perquè imagino que això anirà per barris, no? Cada pacient, encara que tingui la mateixa malaltia, la mateixa insuficiència, doncs respon de manera diferent i necessitarà unes dosis diferents davant unes mateixes situacions climatològiques.
Sí, home, per barris poder no, però per regions és molt probable que sí. Per això nosaltres hem centrat l'estudi i a la revista surt com a regió mediterrània, perquè, clar, aquesta és una zona molt concreta. No? No sabem què passa a la funció renal a l'estiu en els països nòrdics. De fet, aquest és el primer article que compara la funció renal l'estiu versus no l'estiu amb malalts amb insuficiència cardíaca. Clar, si aquest estudi es repetís a Suècia, per dir... doncs jo no sé si trobaria el mateix o no.
Doncs doctor Josep Lupón, cap de la unitat d'insuficiència cardíaca del Servei de Cardiologia de l'Hospital Germans Trias, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que després de sentir les paraules del doctor queda clar tota l'abast de la influència del canvi climàtic, de l'escalfament global, en aquest cas, en aquests pacients amb insuficiència cardíaca. És un estudi que s'ha fet a més de 2.000 pacients durant 20 anys. Estem parlant d'una observació llarga i concreta. És un detall que és aplicable pràcticament a tot. Pràcticament a tot. Bé, de seguida parlem d'una altra qüestió, qüestió d'optimització d'una situació molt, molt, molt d'aquí de Catalunya. Som una regió vitivinícola, claríssimament, amb moltes DOs, moltes denominacions d'origen, i a l'Alt Penedès ha brotat la primera vinya de tot Espanya plantada amb ceps de 80 centímetres. Habitualment, els ceps són d'uns 30-40 centímetres. Doncs aquesta és de 80 centímetres. Per què? Aquesta alçada dels troncs permetrà als viticultors optimitzar aquests costos. Però això afectarà la qualitat del raïm? Quins avantatges tindrem? I per què arriba ara aquest tipus de vinya, aquest tipus de cep? En parlem de seguida aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La dieron a elegir entre la muerte o la esclavitud y eligió ser esclava
en vez de morir
hasta que la compraron para liberarla.
¡Cuidado, Chris!
Los Inconquistables. El viernes por la noche, Classics.
La pena es que tardará tanto tiempo en encontrarte.
En 13.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar.
Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Situada a Sant Sebastià dels Gorgs, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès, és la primera a tot Espanya que ha vist créixer doncs, ceps plantats amb troncs de 80 centímetres. Clar, nosaltres estem acostumats, quan passem, per exemple, pels paisatges del Penedès, que veiem els ceps, que veiem les vinyes, doncs els veiem baixetes en aquest cas, però no. Aquest és un exemplar de troncs de 80 centímetres. Què té de bo això? Parlem amb el viverista de planta de la vinya i del viver Casa Jaume Sabater i que és el centre vitivinícola del Penedès, el senyor Enric Regull, que el tenim al telèfon. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, clar, tu veus aquesta vinya més alta de les habituals i dius, això no casa amb el que estem habituats a veure per Catalunya.
Exacte, és una cosa, és una novetat que hem tret sobretot aquest any, i això ve d'una experiència que nosaltres vam tenir en un viatge a Alemanya. Allà vam veure que s'estaven fent aquest tipus de ceps i vam dir, home, doncs això pot ser molt interessant de portar-ho també a casa nostra. I ja portem una sèrie d'anys, ja portem bastants anys practicant-ho, intentant millorar la tècnica per aconseguir fer-ho possible i vendre comercialment. I doncs ja ho hem aconseguit i aquest any és una mostra d'ella.
Bé, quins avantatges dona? Quina diferència hi ha?
El cep tradicional normalment és nosaltres el fem de 35-37 centímetres i aquest és de 80 centímetres. Aquesta diferència de longitud del cep et permet doncs, optimitzar molts costos, sobretot en les etapes inicials del cep. Després, el que és el tronc, en aquest cas, normalment d'un cep tradicional, és vinífera, és a dir, es puja el cep des de baix del terra fins amunt, i en aquest cas ja el tronc ja el tens format. I el tenir el format, una es treballa molt més fàcilment perquè t'has d'acotar molt menys a l'hora de formar el cep. Uh-huh. Després, el tronc, el ser, per tant, no tindrà rebrots, per tant, durant tota la vida de la planta, de la vinya, no has d'anar traient rebrots que et poden sortir en el tronc. I de l'altre cep que també fem, doncs has de passar moltes varietats, has de passar cada any a treure. Això ja són molts costos que va incrementant i que si tu pots estalviar, doncs és un avantatge important a tenir en compte.
Aquesta seria l'última... Digues, perdona.
Sí, a part d'això també, doncs, el ser més gran, la planta té més reserves, en cas de vegades, sobretot a les etapes inicials, el primer any o el segon any, si hi ha algun estrès, al tenir més reserves és més possible doncs, que pugui sobreviure en etapes d'aquestes.
Bueno, està clar que és l'optimització dels costos de la vinya, però i la qualitat? Canvia la qualitat del raïm que dona?
No, la qualitat és la mateixa, perquè pots fer amb qualsevol varietat, es pot fer aquest tipus de cep. Llavors, la varietat en aquest cas no... La qualitat en aquest cas no pot haver-hi diferència.
No hi ha cap diferència, llavors... Bé, i a partir d'ara, quin és el futur? Com hem començat i on està ja plantada aquest tipus de vinya?
Val, això era una cosa completament nova aquí, i llavors el que hem hagut és d'intentar arribar a tots els pagesos, a totes les bodegues, perquè sàpiguen que existeix això. Perquè sí que en altres països, a Alemanya, fins i tot a França, també ja són coneixedors, però aquí no. Llavors ho hem anat explicant-ho i ja ha hagut una rebuda molt... molt important. Aquí al Penedès s'ha fet aquesta plantació de 12 hectàrees i mitja, però també a costers del Segre se n'han fet. L'any que ve també hi ha previsió de fer-ne més. A Portugal s'han plantat també moltes hectàrees aquest any. O sigui, que és algo que la gent, quan ho va veient, doncs hi va apostant-hi.
Clar, jo pensava, Enric, com és possible, amb tota la tradició que tenim aquí a Catalunya, a Espanya, en qüestions de vins, que França i Alemanya ho tinguin i aquí arribi ara. No sé si hi ha molta diferència de temps.
A vegades és un... A vegades
em crida l'atenció, eh? No sé si és per algun motiu...
Sí que crida l'atenció, el que passa que com que és un... A vegades són coses que sempre anem fent lo tradicional i el que estem habituats, i a vegades sortir d'aquí doncs és més complicat. I el viatjar és el que et porta a vegades a descobrir noves coses. I nosaltres també, d'iberistes tampoc no n'hi ha molts, i llavors doncs, veus una cosa diferent a un altre lloc i ho vols portar-ho aquí també.
Clar, això, jo em cridava molt l'atenció i dic, carai, no estem parlant del Japó, estem parlant de França, que té tradició vinícola també, Alemanya, que no sé si té tanta, però nosaltres segur. Per això em cridava molt l'atenció que no... si em permets l'expressió, no s'experimentés més amb altres qüestions, amb altres ceps, no?
Sí, com t'he dit, era curiós, vull dir, aquí no hi havia ningú que ho estigués fent fins que ho hem portat ara nosaltres.
Molt bé, doncs ja tenim aquesta plantada. Doncs, Enric Regull, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, i ja veus que viatjar, i això pa per tots, ens dona més coneixements.
És així. Moltes gràcies a vosaltres i esperem que puguem anar-ho explicant i veient-ho més amb més plantacions.
Així sigui. Una abraçada forta, Enric. Cuida't.
Una abraçada. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshinchados, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío. Y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
El Barça ha de trobar millors sensacions a Sant Sebastià i ens agradaria explicar-les a Tiempo de Juego amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Noeta, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella
i Roberto López Ufarte.
Maldini, Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quasi 2 minuts, arribem a la 1 del migdia. Tancarem ja darrere des de COPE Catalunya i Andorra. Serà moment d'obrir migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. I obrirem amb ferum a catàstrofe. Per què dic això? Dic això perquè parlarem d'una realitat que hem d'anar assumint, en tot cas, eh? I tornarem a parlar del canvi climàtic, perquè el canvi climàtic farà desaparèixer la costa catalana més baixa. Parlem de 50 anys, eh? No parlem de demà ni demà passat. Parlem de 50 anys, és un problema que hem parlat també molt davant les tempestes i la regressió de la costa i aportament de sediments a les nostres platges, no? Doncs parlarem amb el Centre Tecnològic Xri Espanya, amb l'Aitor Castro, per parlar d'aquesta simulació de models que diuen això, que en 50 anys, si això continua així, doncs ens trobarem, no sé si d'aquí 50 anys quants de nosaltres ho podrem veure, amb una costa catalana molt diferent. No només això, sinó que parlarem de l'Aedes japonicus, que és el mosquit japonès que ha arribat a Catalunya i segurament per quedar-se. És una de les qüestions que en parlarem. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.